tené tecleando tu carne y no la toque.
I vosaltres, heu comprat alguna vegada a través d'internet? Nosaltres més enllà voldríem anar i demanar-vos si coneixeu algú que hagi estat víctima d'alguna estafa per internet en els darrers dies. Segons fons de la Guàrdia Civil, els delictes d'estafes a través d'internet han augmentat almenys un 70% durant el confinament. Quins són els principals consells que hauríem de tenir en compte per no caure en aquesta xarxa? Li consultarem a Selva Orejón, que és especialista en ciberseguretat, identitat i reputació digital, a més de directora executiva d'On Branding. Selva Orejón, bona nit i moltíssimes gràcies per l'atenció.
Hola, Xavi, molt bona nit.
Com estàs a nivell personal i familiar?
Doncs mira, afortunadament estem tots bé. No hem tingut res així proper que hagi estat greu. I estem treballant més que mai, així que estem, afortunadament, amb salut i amb molta força.
Que duri. Què en penses d'aquestes dades sobre l'increment de delictes d'estafes durant el confinament?
T'ho puc confirmar en primera persona. No he treballat tant en mi vida, ni quan estava començant. És una bestiesa l'augment que hi ha hagut, moltíssim.
Ostres, i això?
Bueno, doncs estava llegint aquesta tarda que el gran guanyador de la crisi a nivell econòmic ha estat en Jeff Bezos, que té en el seu poder ara mateix 139 bilions de dòlars, que vindrien a ser uns 127 bilions d'euros. O sigui que el motiu principal és el canvi en les costums de compra, que està fent que les persones, clar, no es desplacen als llocs on generalment ho podien fer per comprar, i tot ha passat automàticament a fer cerques a través de diferents e-commerce i alguns d'ells de pàgines de classificats que ens poden oferir, doncs, diferents tipus de situacions, com les compres de diferents tipus, sí.
Algú pot estar dient o pensant que és un risc comprar per internet?
A veure, és un risc. Tot depèn sempre de quina és la configuració dels dispositius des dels quals estem fent les compres, de quines són les comunicacions que tenim i sobretot dels llocs on estem finalment fent les transaccions. També si ho estem fent des d'una targeta de crèdit, malament arrai. Sempre ho hem de fer des d'una cibertargeta o des d'un altre tipus de plataformes de pagament, com podria ser, per exemple, PayPal, per dir-ne una que ens pot garantir que si la compra és fraudulenta ens poguessin tornar amb la seva assegurança l'import del que ens hem gastat.
És a dir, no hem de donar la nostra targeta de crèdit?
No, mai. La targeta de crèdit ens hem d'acostumar a utilitzar-la única i exclusivament en situacions en les que ens calgui poder fer un ús d'aquest crèdit que ens està oferint. Per exemple, quan vas als Estats Units, quan podíem anar als Estats Units i anaves a pagar un hotel, doncs tu físicament utilitzaves la targeta de crèdit, que a vegades et carreguen, doncs, no sé, $900 com a dipòsit. Però quan estem fent les compres a través d'internet, que es donen moltes situacions de hackeig de bases de dades, sempre es recomana que es faci amb una cibertargeta que tots els bancs n'ofereixen com a servei. I no és una targeta física com a tal, la tens sempre disponible amb el teu nom, codi de verificació, com es diu ara, la pròpia targeta com a tal té la numeració i també quina és la data de caducitat. Però en qualsevol cas no estaria vinculada a un compte bancari ni un compte de crèdit. Seria com amb una D.
Uh-huh. Per tant, si et prenguessin els diners serien només els que hi hagués en aquell ciber, cibercompte, no?
Ah, exacte. I si mai tinguéssim la mala sort que haguessin hackejat la base de dades, per exemple, de l'espai online on estem fent la compra, només ens caldria entrar a la nostra banca online, donar de baixa la targeta i automàticament en tindríem una altra. En el cas en el que ho haguéssim fet amb un compte, per exemple, amb una targeta de crèdit, ara ens veuríem amb el problema de que quan anéssim, per exemple, al supermercat, ja no podríem utilitzar aquella targeta de crèdit perquè l'hauríem d'haver anul·lat.
Mm-hmm. Doncs m'ho apunto perquè sembla que cada dia és més habitual comprar amb targeta, no? Però sempre tens una certa recança perquè vas llegint les notícies. I a quin nivell pot arribar el frau, Selva?
Buf, és que a nivell econòmic ens pot afectar sempre i quan no tinguem control, per exemple, de quin és el tipus de pagament que estem fent. Ens està passant ara, aquesta tarda estava fent una classe a l'Autònoma de Barcelona, online, i ens estava explicant als alumnes que moltes vegades quan es fa pública una base de dades, per exemple, quan ataquen una plataforma, per dir una ara mateix, no sé, diria LinkedIn, que els ha passat, tots aquells usuaris que tenien emmagatzemat com a mètode de pagament la targeta de crèdit, ells no n'eren conscients de que les tenien allà guardades. I algunes de les plataformes emmagatzemen en text pla, és a dir, de forma visual, tot el que seria la numeració de la targeta i la data de caducitat. Aleshores, en funció de cada configuració de cada targeta i del crèdit personal que cadascú tingui disponible, el frau pot ser més gran o més petit. El tema ja no és tant quants diners ens poden treure, sinó que també ens poden suplantar la identitat, o que poden utilitzar aquestes numeracions de targetes i la nostra identitat per poder fer uns altres tipus de delictes que, bé, que en qualsevol cas, millor que estiguem el més lluny possible.
Doncs ens fas posar els pèls de punta perquè, és clar, en molts casos hem donat, jo ara penso en una companyia telefònica, una companyia de telèfons, que et demana, doncs, per poder fer totes les activitats, et demanen una targeta de crèdit. En aquí també s'hauria de donar aquesta cibertargeta.
Sí, és superaconsellable. De fet, en els casos en els que nosaltres no ens deixen pagar amb una cibertargeta, automàticament es descarta el fet de poder fer el pagament, especialment si no és un lloc on nosaltres hem pogut tenir una transacció anterior. I encara i així, en qualsevol cas, si no ens queda una altra opció que fer això, el que faríem després és sol·licitar en aquell servei que donessin de baixa la targeta i que no la deixessin emmagatzemada. Això que moltes persones, per poder tenir més comoditat a l'hora del pagament, mitjançant, per exemple, Amazon, deixen emmagatzemades les seves targetes, ens n'hauríem d'oblidar. Perquè és al final, no és que sigui més o menys segur, per exemple, Amazon o Zoom, ara que hi ha hagut tant de revolt. El tema és que moltes vegades la nostra contrasenya que utilitzem per poder entrar a Amazon és la mateixa que hem utilitzat en un altre servei i, per tant, si aquestes credencials o aquestes contrasenyes són públiques, podrien utilitzar-les per anar provant en diferents e-commerce, en diferents correus electrònics, xarxes socials, i doncs estaríem deixant les claus, diguem, que de la nostra vida digital en mans de qualsevol persona que no fes un bon ús.
Per tant, primera regla, estar al màxim de protegit, sobretot no cedint mai les nostres targetes, donant-ne una d'aquestes que són, per dir-ho així, com una pantalla, no?
Efectivament. És una pantalla que ens serveix, ens limita el crèdit i, mira, donaríem encara una altra recomanació. Quan tu et prens consciència de que darrere de la teva targeta et poden, doncs, carregar una sèrie de crims que no tenen res a veure amb tu, jo crec que també controles molt més el consum, perquè si tu estàs fent una recàrrega en aquesta targeta amb una D, a l'hora de pagar és com que tens consciència de que allò no és il·limitat i que allò no és un crèdit il·limitat, sinó que tu vas recarregant, no ho sé, de 100 euros en 100 euros, 50 en 50.
Doncs, val, aquest és un primer consell, queda molt clar amb les targetes. Quin altre ens recomanes?
Jo penso que és molt important que integrem que ara ja les coses no va de contrasenyes, de tenir un usuari i una contrasenya. Això ho repeteixo molt, però penso que, per més que ho repetim, sempre està bé el poder-ho tenir. Hem d'utilitzar una contrasenya diferent per cada servei i, sobretot, activar el doble factor de verificació. Que això vol dir que ens arribi un codi de 6 dígits al nostre telèfon mòbil per SMS, per notificació, a través d'una aplicació com, per exemple, Google Authenticator. Hi ha més maneres, però és una miqueta complicat de poder-ho explicar a través de la ràdio. Però pensem que és com si per entrar al nostre pis, oi que primer hem d'anar al portal i posar una clau i després anar al nostre pis i posar-ne una altra? Doncs ara és com si directament tinguéssim l'accés als pisos sense passar pel portal. Només estem utilitzant una única clau. Per tant, és molt senzill, doncs, poder arribar a les nostres credencials, perquè ataquen pàgines molt renombrades, com per exemple els 30 milions de contrasenyes que s'han fet públiques de Facebook, i ara els oients que pensin si han reciclat o han reutilitzat una contrasenya seva o si en el darrer mes no l'han canviada.
És a dir, hauríem de canviar molt sovint la contrasenya.
Sí, i activar el doble factor de verificació. Si us plau, s'ha de perdre el temps Ai, s'ha de perdre el temps, s'ha de perdre la por a perdre temps dins de les configuracions de seguretat de xarxes socials, correus electrònics, marketplace, etc. Hem de ser nosaltres qui mani sobre la seguretat de les nostres xarxes i s'ha de pensar que totes i cadascuna de les plataformes d'internet ens donen l'opció de poder configurar molt bé la nostra privadesa i la nostra seguretat i, sobretot, la protecció de l'accés a la nostra informació.
Déu-n'hi-do, doncs ens fas agafar una miqueta de allò que se'n diu de por, no?
Ai, a mi m'agradaria pensar que els oients puguin percebre que està molt a les seves mans, que no és allò d'ostres, els dolents venen, ens atraquen i et quedes amb l'ai al cor. No, hi ha moltes coses que nosaltres podem fer des del punt de vista de l'autoprotecció i que només ens cal obrir els ulls i anar a buscar on ens fa falta aquella informació, perquè realment ho tenim al nostre abast. Entrem a la configuració de, per exemple, no sé, Instagram, és igual a Amazon, configuració, seguretat, i veure quines són les opcions que hi ha per poder enterar-nos de què és el que tenim com a mesures de defensa.
Mm-hmm. Clar, perquè si ataquen aquestes companyies tindrien totes les targetes de tothom, no?
I creu-me que passa cada setmana. Aquest escàndol que ha tingut Zoom, en el fons ha estat una miqueta absurd. Ho vam parlar amb una companya teva, amb la Mariola Dinarès, que han atacat a Zoom, però també a Webex, a GoToMeeting, a Jitsi, a Skype, totes les plataformes del món mundial van millorant la seva seguretat en funció dels escàndols que pateixen. Ells ja tenen departaments d'innovació i departaments doncs de seguretat de la informació, però això és com tot, feta la llei, feta la trampa. Els ciberdelinqüents i els delinqüents en general van millorant les seves tècniques en funció del coneixement que van adquirint les persones que són víctimes. Doncs hem de pensar que ells estan tot el temps invertint en ser millors delinqüents i nosaltres hem de ser millors usuaris.
És a dir que, anant al començament, ens cal anar cada vegada més a l'aguait perquè creix l'augment, tal com deies, és una bestiesa l'augment de delictes d'estafes per internet aquests dies de confinament.
Sí, hem de pensar que s'ha reinvertit la piràmide. És a dir, abans hi havia molts robatoris des del punt de vista de l'atracament físic, teníem molts furts, hi havia un volum molt gran d'aquest tipus de delictes. Què passa? Que ara no podem sortir al carrer. Per tant, les víctimes ja no estem al carrer, però en canvi totes estem en el lloc més senzill de poder trobar una víctima. Si jo fos una ciberdelinqüent, tinc claríssim què és el que faria, aniria a pàgines on hi ha moltes credencials, intentaria accedir als correus electrònics o les xarxes socials d'aquelles persones i si aquelles informacions que hi ha dintre em poden servir per extorsionar, les utilitzaria. Si em poguessin servir per poder fer estafes, doncs també ho faria, utilitzant o suplantant les identitats dels altres. I això és el que justament estan fent cada vegada més els cibercriminals.
Doncs no sé, suposo que ens deixem moltes coses. Hi ha alguna més que vulguis afegir en aquesta interessantíssima conversa?
Doncs mira, Xavi, jo penso que és superimportant que els usuaris estiguin a l'aguait de quines són les informacions que ells tenen publicats sobre ells mateixos. Hi ha una recomanació que les persones que siguin més inquietes segur que les poden començar a utilitzar i és que es facin alertes de Google amb els seus noms i cognoms, telèfons mòbils, correus electrònics, per exemple, l'adreça de casa, i que puguin veure si en algun lloc està sent publicat. I en el cas en el que estigui publicat, que sol·licitin l'eliminació d'aquestes informacions. I si no poden, que ens contactin, que no hi haurà cap problema, se'ls donaran les instruccions per poder-ho fer.
És a dir, hi ha empreses que feu aquest servei?
Sí, nosaltres ens passem totes les setmanes detectant diferents tipus de fraus, ajudant a poder determinar quins són els grups de criminals que hi ha al darrere i, per una altra banda, i de forma paral·lela, en molts casos també gestionem escàndols d'empreses, però generalment el que fem més en el dia a dia és la protecció de la identitat d'aquelles persones que estan sent víctimes de qualsevol tipus de ciberdelicte, fortificant la seva seguretat i la seva identitat.
Ens ho diu Selva Orejón, és especialista en ciberseguretat, identitat i reputació digital i directora d'executiva d'On Branding. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquestes hores de la matinada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.